Fórmula Estel, la fórmula musical.
Són les 6. Bona tarda. Us torna a parlar a aquesta hora Ignasi Miranda. Un camió que transportava gas ha produït avui una explosió a l'Hospital Materno-Infantil de la ciutat de Mèxic. L'accident ha deixat almenys 7 morts, segons han informat les autoritats. El centre hospitalari ha quedat completament en ruïnes i el cap de la delegació del districte de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, ha revelat que hi ha 3 morts adults i 4 menors, concretament. A hores d'ara, el servei de rescat segueix treballant. Canviem de qüestió. El conseller de Territori, Santi Vila, ha dit avui que Esquerra Republicana ha estat molt poc patriota en forçar la compareixença del president Artur Mas a la comissió parlamentària que investiga el frau fiscal de la família Pujol. Durant una entrevista a la xarxa de comunicació local, Vila ha retret a Esquerra que posés Mas als peus dels cavalls, segons les seves paraules. El conseller també ha volgut dir que quan teòricament els dos partits, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, estan pactant i acordant processos electorals i d'independència, Esquerra ha aprofitat i, segons Santi Vila, ha apunyalat CiU. Finalment, el conseller de Territori ha qualificat el gest de jugada per desgastar Artur Mas. També recordem que Protecció Civil té activat el pla d'alerta pel fort vent i assegura que entre aquest vespre i demà al migdia hi haurà una situació de risc molt important si es compleixen les previsions meteorològiques. Per això es recomana suspendre totes les activitats a l'aire lliure en punts alçats i en zones boscoses, així com el tancament dels espais públics allà on s'espera que el fenomen sigui més intens. S'esperen ratxes superiors a 90 km per hora. L'organisme públic demana a la població que estigui alerta sobretot a l'àrea de Barcelona i al Camp de Tarragona. I també expliquem que l'actriu Amparo Baró ha mort avui als 77 anys a un hospital de Madrid. En el seu currículum hi figuren més d'una setantena d'obres de teatre, una trentena de pel·lícules i una quarantena de sèries i programes de televisió. Amparo Baró, nascuda a Barcelona en plena Guerra Civil, va deixar els estudis de filosofia i lletres per dedicar-se al teatre. Va començar com a actriu al Teatre d'Aficionats, però ben aviat va passar a l'escena professional i sota la direcció d'Adolfo Marsillach amb actuacions per Espanya i Sud-amèrica. El cinema va tenir una presència discreta en pel·lícules comercials i aparicions cada cop més esporàdiques. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Continuem a la Fórmula Estel. Reprenem el fil de la música i d'aquí a uns minuts l'espai de salut Vademecum.
Fórmula Estel. Ignasi Miranda.
Si t'interessa l'actualitat econòmica i social i en vols saber més, Plusvàlua és el teu programa aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, cada dijous de 8 a 9 del vespre. I el proper dijous entrevistarem el senyor Antonio Duran Sindreu, soci director d'Assessors Legals i Tributaris, i parlarem amb ell sobre l'estat del benestar i la fiscalitat. Serà el proper dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Bona música, bona oïda, bona ràdio. Fórmula Estel, a Ràdio Estel.
along the way. We'll walk by night, we'll fly by day, moonlighting strangers who just met on the way, who just met on the way, who just met on the way.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Hem escoltat per començar aquesta nova hora a la Fórmula Estel Moonlighting amb el Jarró i també I Can't Tell You Why amb Vince Gill. De seguida donem pas a l'espai de salut Vademecum. Vademecum.
Ràdio Estel, Vademecum. Programa dirigit i presentat per Eva Caballero.
Ha passat ja el primer mes de 2015. Durant aquest mes de gener, a l'agenda de salut hem tingut a sobre de la taula diversos fronts oberts. Però està clar que l'epidèmia de la grip ha estat i segueix sent la protagonista. Segueix expandint-se i col·lapsant els serveis d'urgències i els metges segueixen dient el mateix. Paciència. És un virus que ha de fer el seu procés i no cal alertar-nos ni saturar els serveis mèdics, a no ser que la febre es dispari. Tan sols repòs i bondat. Cuidar-nos és fonamental i a Vademecum anem cada setmana desgranant el concepte de salut. Recordem que el terme salut s'associava en el passat a l'absència de malaltia. Una persona estava sana quan no patia cap malaltia. A llavors, les malalties eren freqüents a causa del desconeixement d'hàbits saludables, de la falta d'higiene i de les limitacions de la medicina. Actualment, el concepte de salut va molt més enllà. Engloba el benestar físic, mental, emocional, social, espiritual, sexual i mediambiental de la persona. Fins al principis del segle XX, les malalties més destacades eren les contagioses. Avui, al seu lloc l'han ocupat malalties relacionades amb un estil de vida poc saludable. Diabetis, colesterol, addiccions, obesitat, cardiovasculars o càncer. Tenim moltíssima informació sobre com prevenir aquestes malalties. I al Vademecum insistirem cada setmana en recordar-vos com fer-ho. Bona tarda. Són les 6 i 12 minuts i estem en directe a Ràdio Estel per parlar-vos de salut i qualitat de vida. Ja anem a fer un repàs al sumari. Començarem el programa amb la secció habitual InfoSalut, on comentarem les notícies més rellevants de la setmana. Parlarem, entre d'altres temes, de les novetats mèdiques que incorporen els hospitals de Barcelona, com el nou robot per preparar quimioteràpia de l'Hospital Clínic. I toca parlar d'esport. Res de mandra ni d'excuses. Cada vegada més estudis científics confirmen els efectes positius que la pràctica d'exercici físic té sobre la nostra salut. Més enllà d'estar en forma o de perdre pes, fer esport ens ajuda a estar de més bon humor, a dormir millor i, atenció, ens ajuda a conèixer gent. Parlarem d'aquest fenomen i de la moda de córrer, el running, a Barcelona amb la coach i psicopedagoga Yolanda López. I per últim, a la secció Llibres que curen, l'editora Míriam Malagrida ens parlarà del llibre Intel·ligència sexual, una guia per tal de viure la sexualitat de la manera més sana i plena. L'autora, la periodista Sonsoles Fuentes, analitza les relacions sexuals d'avui en dia i n'explica cada tendència a través d'estudis científics. Parlarem amb ella i aprofunditzarem en com podem viure el sexe de manera més intel·ligent, al final del programa. Benvinguts al Vademecum.
InfoSalut. Al Vademecum ens posem al dia.
I comencem posant-nos al dia de les notícies de salut més destacades de la setmana i ho fem, com sempre, amb el periodista Ignasi Miranda. Bona tarda, Ignasi.
Bona tarda, Eva.
Ha estat l'escàndol sanitari de la setmana i ha causat preocupació a molta gent. El Ministeri de Sanitat ha suspès la comercialització de 29 medicaments genèrics per una recomanació de l'Agència Europea del Medicament. Aquest organisme ha detectat irregularitats en els assajos clínics de l'empresa índia GVK Bioscience, que és l'encarregada de fer els controls per aprovar el consum de fàrmacs a Europa. En veure aquestes manipulacions dels controls, l'Agència Europea del Medicament ha aconsellat que es deixin de distribuir en total 700 medicaments, entre els quals 29 s'estan venent a Espanya. Són antihistamínics, antidepressius, fàrmacs contra la demència i antiàcids. Poden trobar un llistat amb els noms oficials a la pàgina web del Ministeri de Sanitat. Tot i la retirada d'aquests medicaments, es demana que no hi hagi preocupació excessiva, ja que encara no hi ha evidències que la seva ingesta perjudiqui la salut ni que presentin problemes d'eficàcia.
La primera intervenció del món per allargar el duodè a un nen de 7 anys amb un intestí curt extrem ha estat un èxit i l'han dut a terme metges de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. En aquest centre ja s'han efectuat dues intervencions més d'aquest tipus, pioneres al món. La intervenció consisteix a allargar el duodè a menors que no tenen intestí prim, conegut com a síndrome de l'intestí curt, perquè es puguin alimentar sense nutrició artificial i evitar un trasplantament intestinal. Aquests infants no poden absorbir de forma adequada els aliments i per aquest motiu han d'estar connectats de forma permanent a un dispositiu que els subministra l'aliment per la vena.
I més seguretat i precisió en els tractaments de quimioteràpia a Barcelona. L'Hospital Clínic ha incorporat al seu equip un robot pioner per preparar la quimioteràpia dels pacients oncològics, d'una manera automàtica i sense errors. La màquina permet monitoritzar el procés de preparació de la quimio i reduir la seva manipulació. Les substàncies que es barregen per preparar la quimio de cada pacient són perilloses i tòxiques. Per tant, amb el nou robot es millora la seguretat dels sanitaris, que redueixen el contacte amb aquests elements, i també millora la seguretat dels pacients, que reben un tractament ben preparat, sense errors humans. El robot s'instal·larà aviat també a Vall d'Hebron. Costa al voltant d'1 milió d'euros i prepara unes 100 dosis de quimioteràpia al dia, personalitzades per cada pacient tal com ho prescriu el metge.
Catalunya organitza un pla per conèixer la presència real de l'hepatitis C i B a la població. L'estudi inclou una punxada al dit a 4.500 persones per detectar si són portadores d'algun dels virus, dels dos virus. Tant l'hepatitis C com la B són infeccions que amb els anys acaben en cirrosis i transplantaments de fetge, motiu pel qual és clau conèixer el nombre d'afectats. El pla pretén actualitzar el mapa de l'hepatitis a Catalunya, ja que els últims estudis epidemiològics són dels anys 90. Es vol generar així un pla de prevenció, sobretot per a la gent jove. Actualment es calcula que un 2% dels catalans tenen algun d'aquests virus i que la meitat d'ells no ho saben.
Els professionals sanitaris encarregats dels serveis d'urgències dels hospitals no són suficients. Així ho denuncien en un informe els defensors del poble de diferents comunitats autònomes, entre els que està el català, el síndic de Greuges. Aquesta insuficiència fa que els metges assumeixin un grau excessiu de responsabilitat i això pot derivar en un major risc d'errors i en un augment de la mortalitat en els serveis d'urgències. La saturació del servei, com està passant amb l'epidèmia de la grip, comporta, segons diu l'informe, dificultats importants en l'assistència urgent als pacients. A més, l'informe denuncia el deteriorament en la dignitat i la intimitat dels pacients que es troben apartats en passadissos i mal atesos pel col·lapse del servei.
Els psicòpates no poden comprendre el càstig. El seu cervell, segons un estudi de la Universitat de Montreal, al Canadà, presenta anomalies en comparació amb la resta de persones. Els investigadors han analitzat mitjançant escàners el cervell de delinqüents psicòpates violents i els resultats són sorprenents. Segons les ressonàncies, es veuen diferències substancials en les parts del cervell relacionades amb l'aprenentatge del càstig. I una altra dada, un de cada 5 delinqüents violents és un psicòpata. Recordem que la psicopatia és un trastorn mental que impedeix la persona tenir empatia, remordiments o sentiments de culpa. Aquest perfil de delinqüent té més taxes de reincidència i no se'n surten ni amb els programes de rehabilitació. La ciència ara ja sap els motius.
Mastegar xiclet pot reduir les bactèries vocals i mantenir una bona salut dental. En contra del que es creia fins ara, així ho demostra un estudi científic de Groningen, que assegura que una goma de mastegar pot atrapar fins a 100 milions de microbis responsables de les càries. Però no tots els xiclets beneficien la nostra salut vocal. Els ensucrats alimenten les bactèries orals que acaben fermentant els sucres i acidifiquen les dents. En canvi, els xiclets sense sucre o endolçats artificialment tenen propietats antibacterianes.
Una notícia bona, una bona notícia biomèdica pels calbs. Un grup d'investigadors americans ha trobat una possible cura per a la calvície masculina. Els resultats de les primeres proves amb cèl·lules mare per crear papil·les dèrmiques són molt positius i esperançadors en rates i aviat començaran a provar-se en humans.
I moltes gràcies, Ignasi Miranda, per acompanyar-nos a l'informatiu del Vademécum.
Gràcies, fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a santjoandedeu.edu.es.
Quan fa que no van a córrer o a nedar? Compleixen els 30 minuts de caminar cada dia que tant recomanen els metges? Vam començar el primer programa de gener parlant de com fer realitat un dels propòsits més populars a l'inici de cada any, que és fer esport, bàsicament. Començar a cuidar-nos amb la pràctica d'exercici físic. Però no sempre resulta fàcil mantenir-ho i segur que molts ja han tirat la tovallola. El tema de l'esport és l'assignatura pendent de milions de catalans i així ho confirmen les estadístiques. No fem prou exercici físic. Les conseqüències per la salut són nefastes. Recentment s'ha publicat un estudi científic que confirma que fer exercici físic és una de les millors fórmules per vèncer l'insomni. Això no és només un exemple. Som conscients de com ens ajudaria a ser més feliços practicar algun esport? Com podem posar-nos les piles per fer-ho? Tenim avui amb nosaltres a la coach Yolanda López. Ella és psicopedagoga, mestra i una enamorada del running i de l'esport. Autora del llibre Femenino sin límites, que és un llibre que motiva a les dones a superar-se a si mateixes mitjançant l'esport. Bona tarda, Yolanda.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, ets defensora dels grans beneficis psicològics que té la pràctica de l'esport. Ens podries dir com? Com ens beneficia a nivell mental fer exercici?
I tant. Mira, primer, molt bona tarda. M'agradaria començar dient que veig una mica la gent, una mica que es van proposar uns objectius al gener i que ara s'adonen de que no els han aconseguit i que tenen la sensació de que ja no hi ha res a fer, no? I llavors jo veuria una miqueta... El mes de gener és un mes dur, perquè és llarg, és fred, costa que arribi al final, i diria a tota aquesta gent que està una mica...
desanimada. Doncs
això, de que no ha aconseguit, no? Que pugui pensar en els moments que sí que ho ha aconseguit i com s'ha sentit en aquests moments, no? Com tu deies, jo sóc una total defensora de l'esport perquè els beneficis són molts i variats, no? Una inactivitat física i la manca d'exercici estan moltes vegades relacionades a diversos trastorns i a una causa important de mortalitat i d'incapacitat, no?
Sí,
d'altra
sí.
banda, la bona forma física pot allargar la vida, ens ajuda a disminuir les malalties cròniques més freqüents. Llavors, els beneficis de l'exercici físic es manifesten tant a nivell físic, a nivell psicològic com social. A nivell físic podríem dir que disminueix el risc de patir malalties del cor, que augmenta la capacitat respiratòria, que millora el to muscular i la resistència, que prevé de l'osteoporosi, important de cara més cap a les dones, que prevé algun tipus de diabetes també, i a nivell psicològic hi ha moltíssims beneficis. Millora l'estat d'ànim, ajuda a combatre l'estrès i també l'ansietat. I com a últim, comentar que a nivell social també ens permet conèixer gent nova i fer amistat, i penso que és un gran motiu per reunir-se amb els amics i per fer altres amistats amb persones que potser no ens relacionaríem d'una altra forma, i l'esport és una bona via per fer-ho.
Sí, és cert que està molt de moda el running a Barcelona, que és el footing de tota la vida. Ara se li diu running. Està molt de moda i hi ha com un auge de clubs runners.
Sí.
I aviam, ens podries explicar com funcionen aquests clubs, qui s'hi pot apuntar i com s'organitzen?
Mira, jo crec que hi ha tanta gent corrents perquè és el que hem dit, no? Senta bé córrer. La gent es troba millor. Els runners, quan sortim a córrer d'una forma tranquil·la, li diem que sortim a rodar. I sortir a rodar vol dir, doncs, gaudir d'un moment de l'exercici, de gaudir d'un paisatge, de parlar, si ho fas en companyia. I què passa? Que molts clubs, han aparegut molts clubs que proposen que la gent es reuneixi per fer aquesta activitat, no? A la nostra ciutat han sortit una gran quantitat de clubs. Molts d'ells estan associats als gimnasos, llavors per poder pertànyer a aquest club has de ser soci d'aquell gimnàs, però altres han sortit molt associats a algunes tendes d'esport o fins i tot a una marca concreta de roba esportiva o de bambes. Llavors, en aquest segon, doncs, tipus de clubs, moltes vegades la quedada, com es diu, és lliure, llavors tu apareixes a la tenda o al punt de trobada i llavors corres i no t'has de comprometre tant, no?
Però no hi ha nivells, és a dir, les persones que sortiu a córrer habitualment,
sí,
clar, porteu un ritme.
Sí.
Una persona que vol començar de zero i es vol animar a sortir a córrer.
I tant, mira, normalment els clubs que es fan als gimnasos es fan les sortides per nivells, no? Perquè no és el mateix el que dius, una persona que comença o una persona que està preparant una marató. I els clubs associats a les tendes normalment també. Perquè si no, clar, si ets una persona que t'inicies no estàs còmoda. Aquesta moda ve molt dels Estats Units, no? Fa molts anys ja que a Nova York, a San Francisco... es fan aquestes quedades que s'han transformat en actes socials, no? Perquè la gent s'acaba coneixent, acaba fent amistat i després doncs, quedes per sopar o quedes per fer altre tipus d'activitats.
És millor, doncs, córrer acompanyat, per no tirar la tovallola, almenys, penso, no?
Sí. Mira, jo crec que depèn molt de la persona i dels teus objectius, per una altra part, del teu temps i dels teus horaris. N'hi ha persones que prefereixen sortir a córrer sola perquè per ells és un moment d'escapament, no? És un moment de trobar-se amb si mateix, de buidar una mica el cap de les preocupacions, de trobar-se amb la natura, i altres persones no, prefereixen doncs, buscar aquells moments on poden sortir acompanyats d'uns doncs, amics o de les mateixes persones d'un club, per tal de buscar aquesta part social, no?, de trobar-se recolzat, de també de parlar d'altres temes que no sigui només del running, doncs a mi em passa això, a tu et passa, no? És un moment de compartir. Però jo crec que és una cosa molt, molt personal.
Clar, si vols doncs, això, distreure't, conèixer gent i fomentar doncs, que sigui una activitat social...
Sí, és un gran mitjà de poder participar en aquestes trobades o de participar d'un club, no? Perquè també en aquest club tindràs una evolució, no? Hi haurà persones que et podran anar marcant una mica, segons els objectius que tu tinguis, doncs com fer-ho, com cuidar l'alimentació, com s'ha d'entrenar i quan s'ha d'entrenar, també... O sigui que jo crec que posar-se en contacte amb aquests clubs, jo crec que guanya qualitat la teva activitat que estàs fent.
I quines edats, més o menys, quina franja d'edats ens podem trobar? Quin tipus de gent?
Mira, jo crec que actualment pots trobar gent de totes les edats. Jo conec nens que estan participant en diferents clubs d'atletisme. Ara eren clubs que estaven passant fa 10 anys, potser una mala època, perquè els nens no es volien apuntar a clubs d'atletisme i actualment aquests clubs d'atletisme s'han omplert de canalla, no? Que veuen els pares que surten a córrer, que veuen a les mares també. S'estan organitzant també més curses per promocionar aquest tipus d'esport. I jo crec que qualsevol edat és una edat correcta per fer el running si es fa amb cap, amb seny i amb molta tranquil·litat. Perquè saps què passa? Que el running és un esport que millores molt ràpidament. I llavors la gent diu, pots estar corrent 40 minutets en poc temps. I llavors la gent es posa uns objectius, de vegades molt grans, que provoquen o lesions... o provoquen que la gent es cansi i deixi de córrer, no? Llavors jo crec que s'ha de fer tot amb molt de cor, però també amb una mica de cap.
Clar, suposo que s'ha de seguir una evolució. Primer anar a caminar, després una marxa més ràpida, potser?
Sí, jo crec que l'inici és començar caminant, quan ja veus que caminant no t'esgotes, sobretot per les persones més grans, poder córrer, i combinar el córrer i el caminar, pots fer un minut corrents, un altre caminant, i anar ampliant dos minuts caminant, dos minuts corrents, i això es va ampliant, no? Una vegada que ja has aconseguit, que vas aconseguint una mica de base, que diem, no?, que vas acumulant quilòmetres a les teves cames, doncs aquí ja és el moment que, si es vol i es té ganes, doncs proposar-se doncs, primer una carrera potser de 5 quilòmetres, després poder ampliar una de 10, i si continues animat doncs, pots anar ampliant el temps que vols córrer i la distància.
Yolanda, deies al principi que molta gent al gener ha tirat la tovallola amb el tema de l'esport i que ha abandonat. Com creus que s'evita aquest abandonament? Tens algun consell per mantenir-nos fent esport i no rendir-nos?
Jo sí. Mira, jo crec que qualsevol persona que vulgui córrer o vulgui fer alguna altra activitat física, és important que els objectius siguin pocs, clars, i concrets i avaluables. Què vull dir amb això? N'hi ha persones que comencen a... diuen, vull començar a córrer i ja volen fer una marató. Llavors jo crec que és tenir clar, val, per què faig aquesta activitat, què vull aconseguir, perdre pes o què vull aconseguir, estar més en forma, o vull aconseguir que sigui un espai per estar, per desconnectar de tot, no? Tenir clar per què ho fas, tenir clar quan ho pots fer aquesta activitat i després com ho puc avaluar, no? Jo recomano a gent, hi ha gent que diu, mira, he començat a córrer i corro cada dia, i dic, ai, no, potser et cansis, no? Potser començar a córrer algun dia de la setmana i després anar tot el que et deia, no? Ampliar en el temps, la distància i la quantitat de dies que corres.
Molt bé.
Per això, per evitar lesions i per evitar que una persona doncs, tiri, llenci la tovallola.
Sí, sí, ha de ser una cosa progressiva.
Sí, molt progressiva i amb molt de cap. Jo sempre recomano això, si es comença de posar-se en contacte amb un metge, fer-te una exploració, perquè no tothom pot córrer, no? N'hi ha moltes activitats, segons l'edat i això, de que a lo millor no et recomanen. Si tens malament els genolls, potser
clar,
el millor
clar.
Esport no és córrer, és a lo millor fer alguna activitat aquàtica que no hi hagi impacte. Llavors jo crec que una visita a un metge que et pugui orientar de cara a l'activitat física que és més recomanable per tu i també a l'alimentació que has de portar, jo crec que és un gran inici.
Imprescindible la visita al metge i un bon assessorament.
Sí.
Molt
sí,
bé.
Sí.
Yolanda López, coach i psicopedagoga, moltes gràcies pels teus consells i ànims per la pràctica esportiva.
Doncs moltes gràcies i molts objectius per tothom i endavant.
Bona tarda, Yolanda.
Bona tarda.
A Ràdio Estel, Vademécum.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a sanjuandedeu.edu.es.
I acabem el Vademécum d'avui amb la secció Llibres que curen, en què l'editora Míriam Malagrida ens porta cada setmana una nova aposta editorial relacionada amb el món de la salut. Bona tarda, Míriam.
Bona tarda, Eva.
Aquesta setmana parlem de sexe. I és que ens portes un llibre per tots aquells que volen explorar la seva sexualitat, conèixer els seus veritables desitjos i necessitats i desfer-se de prejudicis i falsos mites. Es tracta d'Intel·ligència sexual, de la periodista i escriptora Sonsoles Fuentes. Aquesta tarda parlarem amb la Sonsoles, però abans, Míriam, digue'ns què diu el llibre sobre la nostra intel·ligència sexual en general, a nivell social. Perquè estem en una època en la que sembla que el sexe ja no és un tabú, és a dir, en parlem obertament, però realment vivim la sexualitat de forma intel·ligent?
A veure, és cert, Eva, com dius que parlar de sexe doncs ja no és cap tabú, almenys en la majoria de casos. De fet, l'autora del llibre explica que en les últimes dècades hem viscut doncs, una allau d'informació sobre sexualitat, estadístiques, estudis científics, llibres, articles, a premsa, etc. També és cert que hem guanyat amb tolerància cap a les diferents maneres de viure el sexe i les diferents orientacions, però tot això doncs, no necessàriament ens fa ser el que l'autora del llibre anomena sexualment intel·ligents. La persona que és sexualment intel·ligent és aquella que es fa una pregunta, que és la següent. Soc feliç amb la meva sexualitat? És a dir, la visc d'una manera plena? És el que vull i no aquella doncs, que sap més de sexe?
I la pregunta inevitable. Com aconseguim ser realment més feliços amb la nostra sexualitat? És a dir, ser sexualment intel·ligents.
A veure, el llibre és realment una guia per aconseguir-ho. Hi ha diversos passos, consells, idees, preguntes que un s'ha de formular. Però, sobretot, el més important, l'essencial, és l'autoconeixement. Conèixer el propi cos, evidentment, però també conèixer les pròpies emocions. Per exemple, una persona sexualment intel·ligent sap distingir entre estar sexualment excitat, sentir atracció física cap a una altra persona o estar enamorat. Pot semblar una cosa senzilla o fins i tot evident, però sovint és cert que confonem aquestes tres coses i si realment volem estar bé amb nosaltres mateixos i amb la nostra sexualitat, haurem de treballar també aquestes emocions i les nostres pors.
Sí, el llibre és doncs una guia per comprendre la sexualitat i també per conèixer-nos una mica a nosaltres mateixos.
Exacte, és precisament això. No és un manual de postures o jocs, sinó que és un recorregut, podríem dir, que ens ajuda a entendre què hi ha al darrere de la sexualitat i com podem gaudir-ne plenament. I un dels grans encerts de l'autora és que recorre en moltes ocasions a la ciència per explicar-se. Per exemple, i tornant a l'exemple anterior, com hem dit, no és el mateix sentir desig que estar enamorat. I això, doncs, més enllà de les conseqüències emocionals evidents, té també una correspondència científica, perquè les regions del cervell que s'activen en els diferents casos són completament diferents. Quan sentim simplement desig, el nostre cos segrega andrògens, especialment testosterona, i quan estem enamorats, dopamina.
Interessant. El llibre també vol transmetre que totes les sensacions i sentiments tenen també una explicació científica. I la ciència també ens diu que el sexe, o el sexe intel·ligent, té nombrosos beneficis per la salut.
Sí, té nombrosos beneficis, i ja que estem en un programa de salut, crec que val la pena doncs, recordar alguns que tinc aquí apuntats. El sexe és un bon exercici cardiovascular, aporta to muscular, és una bona teràpia antiestrès gràcies a les endorfines que s'agreguen, és un bon antidepressiu, afavoreix l'arribada d'oxigen als diferents òrgans i, per si fos poc, doncs, també millora el cutis.
El sexe, doncs, és saludable. Una bona raó per viure'l de manera intel·ligent. I aquesta tarda tenim amb nosaltres l'autora d'Inteligència Sexual, la Sonsoles Fuentes. Ella és periodista especialitzada en temes de psicologia i sexualitat i és autora d'una dotzena de llibres. Bona tarda, Sonsoles.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Sonsoles. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Estàvem dient que una persona sexualment intel·ligent és aquella que viu la seva sexualitat de forma plena i feliç. I potser un dels problemes més freqüents a les parelles és doncs recuperar la passió. Des de la intel·ligència sexual, què podem fer per reactivar aquesta passió perduda?
Pues yo diría tomar aquellos recuerdos de nuestros primeros momentos juntos, porque muchas veces pensamos que la rutina es algo negativo. No es verdad, la rutina no tiene por qué ser negativo, porque si no tuviéramos rutina no tendríamos manera de romperla. Entonces, todo aquello que pueda suponer una sorpresa lo es porque existe esa rutina, ¿no? Pero también porque tenemos una idea equivocada de lo que era esa relación al principio cuando había chispa. Pensamos que bueno, después de un tiempo de convivencia, el deseo tiene que seguir apareciendo mientras uno está en la cocina y el otro está viendo la tele, y de repente, ¡pum!, aparece la chispa y ala, encontrarse ahí en medio del pasillo. Pues no sucede de esa manera, ni sucedía tampoco cuando éramos novios, ¿no? Al principio también quedábamos y programábamos las citas, y mientras lo hacíamos y nos arreglábamos para el otro, ya nos estábamos predisponiendo a tener una relación placentera, porque surgía el deseo mientras estábamos fantaseando con lo que iba a ocurrir. Entonces, para muchas parejas que ya lleva un tiempo, cuando les dices, hombre, pues podríais programar, pasar una noche en una ciudad un poquito lejos de casa y en un hotel, hombre, pero es que eso es programarlo, y entonces no tiene gracia. Lo bueno es que surja como por sorpresa. Pues no era así tampoco en los comienzos. Y después hay que apartar también un poco de la agenda los quehaceres diarios y hacer un hueco para la relación, que a menudo nos olvidamos de eso.
Hem de fugir una mica de la rutina. I, Sonsoles, es parla molt que homes i dones som sexualment diferents, que vivim la sexualitat d'una manera diferent. Què hi ha de ser o de no ser en aquesta simplificació?
Yo no creo. Creo que somos diferentes las personas, no somos diferentes los sexos. Lo que sí hay es unos patrones de comportamiento creados para unos y para otros desde hace siglos y que de alguna manera los hemos interiorizado. Pero son muchísimas las personas que cuando intentan colocarse ese traje resulta que no les viene bien, porque no se sienten a gusto. Si fuéramos tan diferentes sería imposible que millones de parejas se hayan entendido en la cama como han logrado entenderse, ¿no es así? O sea que yo creo que no estamos tan lejos el uno del otro, sino todo lo contrario.
Sonsoles Fuentes, periodista especialitzada en temes de psicologia i sexualitat. No tenim més temps, ens agradaria que ens expliquessis, doncs, que ens donessis consells per potenciar la nostra intel·ligència sexual, però no tenim més temps. Gràcies per haver-nos explicat les teves conclusions de les investigacions sobre com viure una sexualitat sana, que plasmes en el llibre Intel·ligència Sexual.
A vosotros, muchas gracias por la llamada.
I moltes gràcies, Míriam Malagrilla, per haver-nos presentat aquest llibre tan divertit i curiós i saludable, també. Ens veiem la setmana vinent amb una altra obra literària.
Moltes gràcies, Eva.
I ens acomiadem del Vademécum esperant que els hagi agradat estar amb nosaltres, com sempre, aquesta mitja horeta, cada dijous, avui amb Toni Huguet, al control de so, i qui els parla, Eva Caballero. Que acabin de passar una bona tarda. Salut.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Els dijous a les 11 de la nit, El Campanar, el magazín d'actualitat cristiana de l'Arquebisbat de Tarragona, amb informació sobre totes les seves activitats, amb entrevistes, testimonis i la glossa dominical de l'arquebisbe. El Campanar. Ara, els dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Això és Fórmula Estel. Això és bona música.
3 minuts i seran 6:45. Arribarem al moment de connectar amb la Basílica de Santa Maria de Montserrat per compartir amb tots vosaltres la pregària de vespres. I ho farem escoltant Aquarel amb Secret Garden. Després de les vespres, entre 1 i 8:15, arribarà ja el moment de l'anàlisi de l'actualitat. Saludacions del Toni Huguet i el Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda.
Fórmula Estel, pels esperits sensibles, a la bona música.